els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta, segona edició d'aquesta temporada, la cinquena ja en el marc del programa Sense Distància. I per als qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim i que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Tenim amb nosaltres l'Àngela Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, avui parlem d'Estela Maris. Presentem el personatge que és el seu màxim responsable a Barcelona i també de l'apostolat del mar, Ricard Rodríguez Martos.
Sí, però primer parlarem i recordarem unes paraules que escrivia l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, a la seva carta dominical del 16 de juliol passat. Deia: l'Església se solidaritza amb tots aquells mariners que són abandonats al port quan acaben el contracte i que treballen amb escasses mesures de seguretat o han d'estar molt de temps embarcats, lluny de les seves famílies. L'Església, com la Mare de Déu del Carme, també és al costat dels pescadors que viuen el seu futur amb incertesa, perquè la seva feina es troba cada cop més afectada pel progressiu deteriorament del medi ambient. I avui, al Llevat dins la pasta, volem conèixer de més a prop la feina dels treballadors de la mar. I per això hem convidat, com deies, el Ricard Rodríguez Martos, diaca permanent, home de mar i navegant, capità de la Marina Mercant, professor a la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya, on es va jubilar, i també responsable d'Estela Maris, l'apostolat del mar de Barcelona, des de l'any 1983 i des de l'abril de l'any passat d'Estela Maris, Espanya.
El saludem ja. Bona tarda. Benvingut, mossèn Ricard Rodríguez Martos.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, per començar, la feina dels treballadors de la mar no és excessivament coneguda, diguem-ne. Habitualment no la trobem en les pàgines més importants dels mitjans de comunicació o obrint telenotícies, només quan hi ha algun accident o algun naufragi. Quines grans tipologies de treball hi trobaríem, mossèn Ricard?
A veure, el món de la mar, la primera característica de l'actualitat és la seva pluralitat. És a dir, tota la barreja de nacionalitats que trobem als vaixells en general. I això que a nivell de marina mercant doncs era ja habitual des de fa bastants anys, també ha entrat en el món de la pesca. I avui en dia, diguem-ne, a la pesca també local, tant de Barcelona com de Galícia, tal, cada vegada més trobem gent, diguem-ne, especialment d'Àfrica. Per Barcelona el que més trobem són marroquins, però també d'altres, diguem-ne, països d'Àfrica, i a Galícia, doncs, jo diria que en general d'Àfrica Negra, doncs, quantitat de gent, eh? O sigui que aquesta és la primera característica. A partir d'aquí, doncs, podem entrar ja en altres aspectes, oi?
Quins canvis destacaria?
Sí, sí, pot continuar una mica, si vol, sí. Si vol comentar altres aspectes.
Després jo diria que una altra de les característiques del nostre temps és que, i aquí parlaré sobretot el que refereix a la marina mercant, fa anys, però ja bastants anys, el normal era que una persona fos contractada per una naviliera i que a partir d'aquell moment es convertís en un empleat d'aquesta naviliera. I per tant, doncs, bueno, quan estava de vacances, continuava estant amb sent treballador d'aquesta naviliera, doncs, d'alta en seguretat social i totes les coses, i per tant, doncs, diguem-ne, bueno, era una persona que evidentment navegava i que estava en unes circumstàncies molt especials, però bueno, diguem-ne, era una feina doncs, regular, fixa i tal. Tot això ha canviat molt i el que és el que més trobem en general en l'àmbit internacional és que els tripulants els contracten per campanyes. Uh-huh. Llavors, un tripulant el contracten normalment o molt sovint a través d'agències intermediàries i aquest home, doncs, diguem-ne, cobra d'una navilera doncs, mentre dura la seva campanya. Ja són 4 mesos, 6 mesos, 8 uh-huh. mesos, depèn. Quan desembarca, s'embarca, diguem-ne, amb el finiquito.
Ja, ja, ja.
Això vol dir que aquesta persona se'n va cap a casa, s'està de vacances el temps que li ve de gust o que li permeten la seva, li permeten la seva economia, però, evidentment, durant aquest temps no, ell no, no, no consta en nòmina enlloc.
I no té garanties de tornar a treballar, que això és el pitjor.
No. Exacte. És cert que normalment les navilieres, quan doncs, tenen gent competent i vàlida, normalment els interessa que repeteixin. Però, torno a repetir, és una cosa que cada vegada, diguem-ne, és un contracte nou.
Sí, sí.
És una interinitat eterna.
Sí, sí, sí. Aquí podríem seguir doncs, amb tots els canvis de la història, especialment els últims 40 anys.
Sí.
Exacte. I un, precisament, el cardenal Omeia també, a la carta dominical de la festivitat del Carme, s'hi referia a algunes penúries d'aquests treballadors de la mar. Vostè ja en destacava ara fa un moment algunes dificultats. Pensa que en general és un treball prou digne?
A veure, en molts casos ho és. És a dir, és una feina que té, evidentment, una dificultat intrínseca, que és el fet de que durant una sèrie de setmanes, bueno, no setmanes, de mesos, estaràs lluny de casa, anant d'aquí cap allà, però, vull dir, diguem-ne, és una feina doncs, que està també correctament pagada, menys que abans, perquè com que precisament avui en dia un gran percentatge és de països de l'asiàtic o de l'Europa de l'Est, doncs automàticament el nivell dels sous ha baixat. Però bueno, tot i això, la gent que està allà embarcada normalment els interessa, els hi surt a compte i, diguem-ne, i volen mantenir la feina. Per tant, no es pot dir en si que sigui una feina que no sigui digna. Ho és. Ara, el que sí passa és que la gent de mar és feble, en el sentit... A veure, nosaltres, per exemple, veiem que de vegades en una empresa a terra, amb els sindicats, amb tot molt ben lligat, de vegades han de sortir, han de fer manifestacions perquè hi ha coses doncs, que no estan d'acord. Doncs clar, això, clar, la gent de mar... en un vaixell d'una bandera que no tornava resumant amb el seu país, la navillera que és d'un altre país, que tenen un problema en un altre país. Tot això es troba en les circumstàncies que no sempre és fàcil defensar els seus drets.
Sens
dubte. És cert que hi ha la ITF, el Sindicat Internacional del Transport, que és molt eficient i els recolza molt. També és cert que hi ha convenis internacionals que cada vegada intenten protegir més a la gent de mar. Però tot i això, per les circumstàncies, doncs, de vegades es troben en una situació de feblesa.
Sí.
Poso per cas una cosa típica també. Un mariner navegant té un accident o qualsevol cosa, el desembarquen, fa un tractament, però després l'envien cap al seu país. I allà el seu país es suposa que l'assegurança pel que està cobert ha de seguir doncs, cobrint totes les... Però després resulta que quan està allà, que allò que si no m'atenen, que si ara no tal, que no rebo el que hauria de rebre, i aquí reclamo tot això, són circumstàncies complicades. Vull dir que la circumstància de la gent de mar continua sent un factor que fa... que siguin persones vulnerables.
Uh-huh. D'altra banda, un col·laborador d'Estela Maris a Barcelona, l'argentí Jerónimo Dadín, en la vostra darrera assemblea parlava d'ajudar aquestes persones a trencar la rutina d'alta mar i esvair-se quan venen a terra. Aquí imaginem que deu ser important trobar espais de conversa atenta amb els mariners. Això fa Estela Maris, vaja.
Sí, a veure, la gent de mar... quan està a bord, doncs, es converteix en una miqueta com una peça del vaixell. I estan per feina, i això Això tothom ho té clar. Però aquestes són persones que necessiten, tenen les seves necessitats humanes. I la més bàsica és la comunicació amb la seva família. El poder sortir una miqueta a terra a passejar. Els molls cada vegada estan més lluny de les ciutats. El temps d'estar als vaixells és curt. Per tant, tot això, no hi ha ningú fora d'Estela Maris que es preocupi de veure quines necessitats tenen. De vegades pot ser una necessitat com simplement d'anar a passejar per les Rambles. Pot ser una necessitat d'anar a fer unes compres. O pot ser una necessitat cada vegada més freqüent de rebre un paquet que han comprat per Amazon. Això que sembla potser una tonteria, doncs és molt important. Aquí a terra estem tots acostumats a comprar coses per aquestes plataformes. Però, clar, tu dones la teva adreça, tu vienes a casa. Però hi ha gent de mar que fa. Doncs dona la nostra adreça i quan arriba el vaixell nosaltres els hi portem.
Clar, tot
és... Són serveis, coses per ajudar-los.
Sí, sí, sí. És una acollida, un mecanisme d'acollida i de calidesa.
Vostè va fundar l'any 1987 el Centre de Drets del Mariner a Barcelona. Qui defensa, davant de totes aquestes dificultats que comentava, la precarietat que pateixen, qui defensa els treballadors de la mar? Hi ha alguna normativa? Hi ha sindicats? Hi ha organitzacions dels treballadors?
Sí. A veure, si es parlem dels pescadors, els pescadors tenen la confraria i després també tenen una protecció sindical. Els tripulants poden tenir, els espanyols normalment tindran una protecció sindical espanyola, però qualsevol mariner de qualsevol nacionalitat sempre estarà protegit per la ITF, la International Transport Federation.
Sí, ja s'hi ha referit
abans. Que són els que tenen molta força perquè negocien amb les navilieres, fan convenis i això doncs els hi dona força. I doncs són molt eficients, la veritat. I després els convenis. Avui en dia, amb el conveni de treball marítim de l'OIT, que va ser aprovat l'any 2006, un vaixell pot ser retingut a port si es comprova que la tripulació, doncs, el que li deuen un mes o dos mesos de salari. És a dir, els inspectors de Capitania Marítima que pugen els vaixells rutinàriament amb el dret que tenen de pujar i inspeccionar, abans inspeccionaven només qüestions tècniques. Ara, amb el nou conveni, poden inspeccionar també situacions laborals. I aleshores, un armador li poden dir, escolti, aquest vaixell no surt de port si vostè no es posa al corrent dels pagaments. Això, evidentment, no sempre és una solució al 100%, però, evidentment, ha millorat bastant la situació. Sobretot, diguem-ne, amb vaixells que es troben en ports europeus, o dels Estats Units, perquè, clar, el problema és quan vaixells que van per alguns països del Tercer Món, on doncs, és bastant difícil que arribi a aquest nivell de protecció.
Sí, sí, certament. Bé, seguim parlant amb Ricard Rodríguez Martos, diaca, responsable d'Estela Maris i de l'apostolat del mar de Barcelona, també de l'apostolat del mar a Espanya. Molt breument, que ens queda molt poc temps, d'una banda, quines són les principals demandes, a banda del que ja ha comentat que us fan els mariners, en general, les que més us fan quan arriben a port, per exemple, a Barcelona?
Mira, en aquests moments el que més et demanen és la comunicació amb la seva família, sigui facilitant-los doncs, accés a wifi gratuït o bé el que els proporcionem les targes SIM aquestes per poder contactar amb les famílies, el transport gratuït, el transport, perquè vull dir això, he dit abans que els vaixells estan poc temps, estan lluny de la ciutat, llavors ens truquen, sisplau, voldríem sortir a terra, tal, els anem a buscar i després els tornem al vaixell. Aquestes són, diguem-ne, aquests són els dos serveis més demandats en aquests moments. Però el tercer, que està creixent importància, és el que he esmentat abans, de la recepció de paquets. I de vegades també els encàrrecs. No tenen temps, et demanen si els hi pots comprar una cosa, et donen la descripció exacta, tu vas a la botiga, els hi portes, ja, els hi portes el ticket de la botiga i ja està.
Clar, molts treballadors de la mar tenen potser 40, 50 dies seguits que viuen això entre aigües, entre ports, i clar, necessiten tenir un sentit de llar, llar d'un lluny de la llar, no? Com diuen.
Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Això és també, això és una cosa important, no diguem una necessitat explicitada, però sí que hi és implícita, perquè veus que de vegades, quan els portem aquí, venen al centre i s'estan en el lloc una hora al centre o dues hores, al final ni tan sols surten a passejar, però estan allà, es senten acollits. I parlen una miqueta, t'expliquen coses, i, bueno, vull dir, és el sentir-se doncs, que poden sortir de l'ambient del vaixell i trobar altres persones.
Molt bé, fantàstic. I per acabar ja, sí?
I en particular al port de Barcelona hem vist que està creixent molt l'arribada de grans creuers en tripulacions que poden arribar al miler de treballadors. En el cas dels creuers grans, en quines condicions treballen?
A veure, la vida a bord dels creuers, pels tripulants, no és senzilla, perquè, com has dit, són molts, 1.000 i poden ser 1.000 i 2.000 tripulants, poden ser perfectament. Clar, això implica que hi ha un règim quasi militar, la qual cosa dificulta. I, evidentment, tenen jornades molt llargues, però normalment et trobes en què diuen, no, jo estic aquí, estic tants mesos, doncs jo el que vull és guanyar tot el que pugui, i si puc fer més hores extra, les faig, i normalment és el que et diuen. Per tant, en general, els tripulants que van a aquests vaixells, doncs, ells tenen interès i tornen i repeteixen. Això no vol dir... Per mi, el problema pitjor és que, com que he dit abans que hi havia un règim quasi militar, el problema que hi ha és que, de vegades, hi ha situacions d'injustícies. Perquè... hi ha un senyor que és el cap d'un departament i aquest senyor, que jo això ho he viscut, doncs tots els que són d'una nacionalitat, doncs se'ls fa la vida difícil.
Ja, ja, ja.
I aleshores aquestes coses són difícils de solucionar, perquè és el que t'explica un contra el que t'explica l'altre. I aquestes són, per mi, les situacions més... Després també una altra cosa, la manca d'intimitat. Amb un vaixell de càrrega, cada tripulant pot tenir el seu camarot. Amb aquests vaixells, una gran part de la tripulació comparteixen 2, 3 o 4 persones un mateix camarot.
Clar.
I això, doncs, clar, vull dir, et treu intimitat, quan un està dormint, l'altre està escoltant la ràdio...
Vull dir, sí. Hi ha molts aspectes vinculats a la... vinculats a la quantitat de gent que va en un mateix vaixell, certament.
Sí.
Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, mossèn Ricard Rodríguez Martos.
No, al contrari.
Podem recordar, si li sembla bé, el telèfon o el contacte d'Estela Maris a Barcelona pel voluntariat, que és molt important, breument.
Sí. Tenim una gran necessitat de voluntariat. O sigui, que qualsevol persona que estigui interessada que es posi en contacte amb mi, que amb molt de gust l'atendré i l'explicaré i a veure si potser l'animem.
Molt bé, perfecte. Doncs després donarem els contactes. Nosaltres, gràcies, mossèn Ricard. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I com sempre, des del Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església amb textos de la doctrina social. Avui mirem què diuen sobre el tema de la mar. Així que destaquem concretament sobre un text del missatge del Dia Internacional de la Pesca 2020, quan el cardenal Peter Turkson, prefecte del Dicasteri per a la Promoció Integral del Desenvolupament Humà, deia això.
El Dia Mundial de la Pesca se celebra cada any per destacar la importància d'aquest sector laboral marítim, que ocupa uns 59 milions i mig de persones. Sorprenentment, un de cada dos treballadors és una dona. L'impacte de la Covid-19 en les condicions de treball i seguretat dels pescadors embarcats s'han vist afectades pel tancament dels ports pesquers i per la impossibilitat de realitzar canvi en les tripulacions. A més, la falta d'equips de protecció personal ha augmentat el risc de transmissió de el virus. Altres pescadors migrants s'han vist privats de l'oportunitat de treballar. A més, la gran majoria dels pescadors del món es van veure exclosos de la protecció social bàsica que alguns governs nacionals han de proporcionar.
I ràpidament els recursos són els contactes que anunciàvem abans, Àngela.
Doncs sí, Estela Maris necessita voluntaris. Si esteu interessats i si voleu demanar més informació, podeu trucar als telèfons 629-271-391 del diaca Ricard Rodríguez Martos, director d'Estela Maris, i 93 443 1965, la seu de l'Apostolat del Mar i Estelamaris. També hi ha l'adreça electrònica estelamaris@estelamaris.org.
I, finalment, d'agenda, què destaquem?
El 16 de setembre es farà la 8a assemblea de la Marea Pensionista a les Cotxeres de Sants de 9:45 del matí a les 8 del vespre. I l'endemà, 17 de setembre, se celebraran els 10 anys també de la Marea Pensionista a les Cotxeres de Sants en el mateix horari.
Tot això aquest dissabte i aquest diumenge. Fins aquí el llevat dins la pasta. Recordem que és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Gràcies, Àngela. Fins la propera.
Gràcies.
Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.